Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
És 28 de maig, una data que des de fa 10 anys fa que els arlequinats se'ns dibuixi un somriure d'orella a orella. Avui es compleix una dècada de l'ascens a Ipurua del retorn de l'equip arlequinat al futbol professional a les portes de l'última batalla d'aquesta temporada del present, jugant-nos precisament ser-hi en aquesta segona divisió un any més. Avui ens mourem, podríem dir, entre la nostàlgia i el patiment. Recordarem aquella gesta a Ipurua, escoltant les paraules dels protagonistes que ahir vam poder veure en primícia el documental Torna, que repassa aquell ascens. La veritat és que emociona encara recordar el retrobament que van viure ahir companys que fa 10 anys que van ascendir junts i que en alguns casos feia pràcticament això, una dècada que no es veien. Avui és l'estrena del documental i, si us hi afanyeu, encara queden entrades. Però també viurem avui, com no pot ser d'una altra manera, la prèvia d'aquest agònic Mirandés-Sabadell, decisiu de totes per les opcions dels arlequinats, però passant també per totes les places on el centre d'esports també jugarà, encara que sigui de retruc. A Santo Domingo, l'Alcorcón espanyol, a Vallecas, el Rayo Lugo i a Les Gaunes, el Logroñés, Les Palmes. El que dèiem, entre el patiment i la nostàlgia.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I ho farem possible amb el Toni González al control de so. Arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Molta teca avui al programa amb la prèvia del Mirandés Sabadell, última jornada amb el record de l'ascens a Eibar, amb el partit del Sabadell juvenil demà passat a la nova Creu Alta o amb la plaça de play-off garantida per l'amics del Pou Insercat.
I fora de l'hotel?
El Barcelona busca la Final Four de Colònia, el que seria la seva tercera Eurolliga de bàsquet. A les semifinals l'equip blaugrana s'enfronta a l'Armani Milà aquesta nit a les 9. El Real Madrid ha fet oficial l'adeu de Zinedine Zidane. El tècnic francès tenia un any més de contracte, però per segona vegada decideix posar fi a la seva etapa al capdavant de l'equip blanc. Sonen noms com Raúl, Allegri o Conte per suplir-lo. I el Levante serà el rival del Barcelona a la final de la Copa de la Reina de Futbol Femení. L'equip granota va eliminar ahir l'Atlético amb el solitari gol de Rocío Gálvez al 93. La final es disputa diumenge a les 8 a Butarque, a Leganés. I el Giro d'Itàlia avui en tapa en última etapa, 166 quilòmetres entre Abbiate Grasso i l'Alpe d'Himera, una ascensió de primera categoria de gairebé 10 quilòmetres al 9%. L'organització ha modificat parcialment el recorregut, ja que el pilot havia de passar per la zona de l'accident del telefèric de Motarone, en què va morir 14 persones fa uns dies. El colombià Egan Bernal defensa la màglia rosa amb 2 minuts i 21 segons de marge sobre Damiano Caruso.
I a les xarxes socials.
Més enllà de l'allau de missatges i de felicitacions a les xarxes socials per la preestrena de Tornar 10 anys d'Ipurua, dels quals ens sentim molt orgullosos i sobretot molt agraïts, destaquem una publicació del Jordi Bransuela, de l'encarregat de material del Sabadell. Foto amb els baguls, amb totes les maletes a punt per anar cap a Anduba, cap a Miranda, i amb una samarreta amb el nom de l'afició a l'esquena i aquest text. La temporada passada ens vau donar suport des de la graderia amb la cadira. Aquesta temporada ens empantareu des del camp amb la samarreta del Sabadell. La vostra, la nostra, la de tots. Gràcies, afició. Sou eterns.
De quin partit no estarem pendents?
Del Canela contra l'Almonte Balompié. Partit de primera andalusa, fase d'ascens que arrenca avui a les 8 del vespre.
Avui celebra el seu aniversari.
I no em cansaré de dir-ho. L'ascens d'Ipurua, que avui fa 10 anys. Increïble com passa el temps.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts, no arriba per sobre de les dues. Aquesta és la sintonia que en el seu dia fa 10 anys el Manolo Guerrero va triar pel play-off d'ascens del centre d'esports encara no sabíem en aquell moment que acabaria suposant la sintonia de l'ascens a Ipurua. De seguida hi entrem, de seguida hi aprofundim, de seguida anem a aquest Tornar 10 anys Ipurua, el documental que ahir preestrenàvem i que avui està obert a tota l'afició del Sabadell amb les entrades a Migrano de Arena. Allà podeu trobar, i si no, el més fàcil, @10anysipurua a Twitter, on tindreu l'enllaç directe per adquirir aquesta entrada íntegrament destinada al Parc Taulí. Un dels coautors del documental, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
No parlem del documental, ho fem d'aquí una estona.
No.
Anem a prioritzar. Avui hi havia aquest debat entre passat i present, però evidentment amb tot el que s'està jugant al Sabadell és evident que qui ha guanyat és el Mirandés Sabadell, i per tant anem a fer la prèvia.
Sí, perquè al final és molt emotiu el record, i al final també jo crec que més enllà de ser un treball de mesos, per com ha arribat a l'actual centre d'esport Sabadell aquest final de temporada, tenim la sensació com que aquest treball pot servir com a empenta també, no? Com allò de dir, escolta, anem a fer un rush, perquè fèiem servir aquesta paraula, el rush final, no? Anem a veure si això serveix també perquè tothom s'engresqui, perquè això doni un plus de moral, però el que és important és que, valgui la redundància, el més important és el present. I aquí és on el centre d'esport Sabadell es juga la vida. Ara podem estar de celebració avui, però tant de bo no, d'aquí a 3 dies, lamentar que hem baixat a la primera de la federació. I bé, ho té en la seva mà el centre d'esport Sabadell, evidentment sempre també amb l'ajuda de tercers, però com diem, el més important és aquesta visita a Anduba. Avui, Adri, segon entrenament consecutiu a la nova Creu Alta, a porta tancada, ho hem anat explicant, dels 3 que farà el Sabadell abans de posar rumb a Miranda de Ebro. Sense més història aquesta setmana que guanyar i tornar a guanyar. Ja no val allò de com juga el rival, que també, evidentment, que no se'm malinterpreti, però ja estem en aquelles paraules de final, d'anar a totes.
I no se n'amaga, evidentment, Antoni Hidalgo. Avui sí que no era dia per defugir el terme final, perquè és que al final, valgui la redundància, és que el que està en joc és molt gros.
Sí. A més, potser ens hem fet amb ell un pèl reiteratius durant la temporada, no? Especialment en aquest tram final li dèiem, escolta, Antonio, el partit del Mallorca és una final, i ens deia, no, el partit del Barça B l'any passat era una final. I avui hem volgut començar la roda de premsa dient-li, escolta, Antonio, avui sí, no? Avui sí que ja és una final perquè no hi ha cap més partit després del Mirandés. I com diria en termes de casino, en aquest cas, és ja el no va més, no s'admeten més apostes, i per tant, ara sí que és el partit decisiu de la temporada.
Ara sí que ja no hi ha res més després en aquesta lliga, és l'últim partit, hem de fer la nostra feina, que és el més important, centrar-nos molt en el partit que volem fer i que ens trobarem diumenge davant un equip que es posarà les coses molt difícil, que han fet una gran temporada, que el seu entrenador ha portat el seu equip a un nivell que jo crec que dels millors de la categoria, amb un pressupost molt, molt baix i bueno, difícil, com tots els partits de la segona divisió, però sabem que tenim un repte majúscul de guanyar el partit i després esperar resultats.
En deies que Antoni Hidalgo ha parlat avui de dues claus a les portes d'aquesta jornada 42.
Sí, després li donarem voltes, també, al voltant de com arriben Lugo, Logroñés i Alcorcón aquesta última jornada, perquè el Sabadell haurà d'estar pendent, evidentment, de Vallecas, haurà d'estar pendent de Les Gaunes i també de Santo Domingo. Però primera de les claus per Antoni Hidalgo de cara a aquest partit de diumenge a les 9. No hi ha res més enllà del Mirandés Sabadell. Seria un error pensar en què estan fent els rivals a la resta de camps.
No hi ha res més que el partit nostre. Hem de guanyar el nostre partit. No hi ha res més. No podem pensar en una altra cosa, perquè l'altre no ho podem controlar, i és evident que hi haurà informacions, però d'això ja vam parlar la setmana passada amb els jugadors. Ells estan molt centrats, hem preparat el partit com sempre, intentant fer mal a l'equip contrari, que l'equip contrari no ens faci mal, però és molt important només pensar en el nostre partit, guanyar el nostre partit, guanyar el nostre partit.
Doncs repetint-ho, reiterant també en aquesta qüestió, Antonio Hidalgo, s'ha de guanyar i guanyar el partit contra el Mirandés. I segona de les claus, al final, tenint en compte que hi ha un rival davant, que hi ha un, estem pensant en qui pot punxar i qui no pot punxar, i al final se'ns oblida que el Mirandés ha fet un tros de temporada, que aquí a la Nova Creu Alta jo crec que és dels tres equips que ha deixat una millor impressió, i Antonio Hidalgo l'ha volgut ressaltar, ha ressaltat sobretot la figura del seu entrenador, de José Alberto López, també de l'aposta pels jugadors joves, pels molts jugadors joves i el bon futbol que practica el Mirandés, i diu que s'espera diumenge a Anduba el Mirandés de qualsevol jornada.
Jo espero el millor Mirandés possible. Jo he vist tot l'any el Mirandés, aquesta setmana he vist 4, 5, 6 partits del Mirandés i veus el potencial que tenen. Són jugadors joves, aniran al límit, físicament són el millor equip de la categoria, amb un entrenador que ha fet un gran any, i a partir d'aquí jo només penso en trobar-me el millor Mirandés possible.
El que queda clar, independentment del paper que hi jugui el Mirandés, és que un, el Sabadell no depèn d'ell mateix, però sobretot dos, que el Sabadell ha arribat en vida aquesta última jornada.
I ja no només aquesta última jornada, és que és el guió de cada any des de l'arribada d'Antonio Hidalgo a la banqueta. El primer sí que és cert que no va ser la seva responsabilitat, perquè va arribar a 7 jornades per acabar i es trobava el Sabadell en una situació molt precària, però va aconseguir que el Sabadell arribés en vida a Olot. L'any següent va aconseguir que després d'un play-off apoteòsic, a mi se'm posa la pell de gallina encara només recordant com van passar les dues primeres eliminatòries, que arribéssim en vida a l'últim partit contra el Barcelona B. I enguany, doncs, això. Quan l'equip semblava mort, ha ressuscitat en qüestió d'una setmana i ha arribat també en vida a aquesta última jornada. I això també ha fet referència en roda de premsa a Antonio Hidalgo.
Vaig estar encantat d'arribar, i tots estaven encantats d'arribar en vida a Olot. Ja no et dic el de l'any passat, i segurament aquest any ens hauria agradat arribar d'una altra manera, però és la situació que tenim. Hem lluitat moltíssim, sabíem de la dificultat que tenia la categoria, ho hem deixat tot, hem arribat en aquest moment a la situació que tenim, la sabem tots, ens deixarem tot. Bueno, és el que toca, és lluitar sempre fins a l'últim segon, no, si caus, aixecar-te el abans possible, i jo crec que és el que ha fet el Sabadell des que jo estic a la banqueta.
I ara què diu això de des que jo estic a la banqueta Antonio Hidalgo, i amb això rematem la part de Sabadell i de seguida anem a Miranda i tants altres llocs, tants altres escenaris dels quals estarem pendents avui, però potser algun aficionat es pregunta a les portes d'aquest partit de demà passat: pot ser l'últim d'Antonio Hidalgo a la banqueta del Sabadell? Recordem que té contracte un any més, però aquí hi ha interrogants per resoldre. Evidentment, el més gros de tots, a quina categoria està el centre d'esports la pròxima temporada. Però, de fet, intueixo que se li ha preguntat sobre això en roda de premsa al de Canovelles i puc també intuir quina ha estat la seva resposta.
Sí. Crec que tothom, al final.
És a dir, Miranda.
Correcte,
no?
Correcte. Al final té un any més de contracte, Antonio Hidalgo. Per la situació contractual no serà, en aquest cas, perquè té, com diem, fins al 30 de juny del 2022. Al final, tu deies, tot dependrà de la categoria, sobretot, però bé, també no es descarta aquesta opció, de una possible banqueta primera de la federació, en aquest cas. Però bé, Antonio Hidalgo, parlant sobretot del seu futur, però el futur seu el veu fins al diumenge, de moment.
El contracte, la meva situació ja la coneixeu, però et dic molt clar, no tinc res més al cap que arribar diumenge i competir al màxim nivell. Cap cosa, em treu del cap a salvar el Sabadell diumenge després del partit.
Més clar l'aigua, no té una altra cosa al cap que no sigui salvar el Sabadell, no pensa en aquest any extra de contracte que té el de Canovelles, ja ens ho trobarem a partir de dilluns, tant de bo que sigui a la Lliga Smartbank encara. Està compareixent ara mateix. Tècnic del Mirandés, però igualment tenim declaracions de les últimes hores del vestidor d'Anduba, a més un testimoni que en certa manera ens serveix perquè és un excompany de jugadors arlequinats, no, Pau?
Sí, després comentarem aquesta anècdota, m'estava fixant ara mateix. És que està compareixent ara mateix, José Alberto López. Per tant, l'escoltarem diumenge a la prèvia del Sabadell en joc. Prèvia, per ser d'una hora, des de les 8. Ens hi posarem aquí en directe a Ràdio Sabadell, com ja venim anunciant en els últims dies. La primera declaració de José Alberto López ha estat: volem acabar vuitens. El Mirandés ara mateix és 9 amb 54 punts.
Sí, recordem que hi ha premi. O sigui, que sí, cada lloc que puges a la categoria quan acabi la temporada, en comptes de ser 9, ets 8è, la temporada següent té conseqüència directa en el límit salarial. Per tant, en funció de la teva classificació, tens un marge més gran o més petit a la següent temporada.
Té per davant la Ponfe, que és 8è amb 56, a 2 de diferència, la Ponfe que juga contra el Mallorca.
Aquí tot està lligat aquesta setmana, perquè l'Espanyol, que depèn el Sabadell del conjunt perico, està mirant de retruc que passa a Ponferrada, perquè sí, el Mallorca, que és el seu rival directe per acabar primer, juga allà.
Mira, i si m'apures, Les Palmes, que està darrere el Mirandés a la classificació a un punt, juga contra el Logroñés, que també s'està jugant les garrofes. Per tant, aquí va la pel·lícula. Està dient, insistim, José Alberto López, que volen acabar vuitens, i també en aquesta línia s'ha mostrat en les últimes hores Simón Moreno, l'ex del Villarreal B, ara Rojillo, dient que l'objectiu del seu equip és acabar vuitens en aquesta Lliga Smartbank.
Claro que tenemos ganas de acabar bien la temporada. Creo que la temporada ha sido caliente, ¿no? Que no iba a decir a estas alturas que íbamos a pelear por el octavo puesto y tiene que ser así, ¿no? Iremos a ganar como cada partido.
Per cert, més de José Alberto López, que diu: marxo amb pena perquè he gaudit molt aquest any, en el Mirandés m'he trobat com a casa, estic molt agraït a tots i tornaré alguna vegada a la ciutat perquè deixo molts amics. Per tant, acomiadant-se també sí, en aquest partit contra el Sabadell.
De fet, perdona, Adri, Josep Echeverría... diuen que és el més ben posicionat, en aquest cas, per fer-se amb la banqueta.
Sí, però el ball de banquetes és com per posar-hi ordre a partir de dilluns, perquè sí, aquí hi ha un moviment en cadena, efecte dominó, Màlaga, Oviedo...
Sí, o sigui, Tenerife, una... també...
Sí, 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 hi ha moltes places que tindran nou inquili a la seva banqueta, però... Independentment del comiat de l'entrenador fins diumenge del Mirandés, estàvem amb Simón Moreno, que al final és la gran pregunta o la gran diferència que pot haver-hi a nivell d'intensitat del que s'estan jugant els uns i els altres.
Sí,
no?
Jo entenc que també són declaracions en la línia que va fer la Ponce, a la prèvia del partit contra el Sabadell aquí a la nova Creu Alta. Però en certa manera et posen la pell, la por al cos. En aquest cas també. Deia el davanter...
Si vols a la pell, també.
Deia el davanter andalús, en aquest cas també del Mirandés, que no s'ha trobat mai en la situació del centre d'esport Sabadell.
Ha estat més tranquil ha viscut, sí, perquè la veritat és que no és que sigui massa agraïda.
Ha estat sempre a bona plaça, en aquest cas, jugador format i forjat a les categories inferiors del Villarreal, jove, encara. Però, ha dit que, tot i empatitzar en certa manera amb el Sabadell, tot i no haver viscut mai aquesta situació, diu que aniran al 100% en el partit de diumenge a Anduba.
Yo di gracias que no he vivido ese momento, ¿no? Es verdad que tiene que ser jodido para ellos, ¿no? Pero... Como te digo, cada uno tiene que pensar en su equipo, ser egoísta y si te digo que no vamos a ir al 100%, te estoy engañando, ¿no? Nosotros vamos a ir a por el partido, pase lo que pase y luego ya veremos qué pasa en el partido.
Si vol patir, que vingui a Sabadell.
I si vol anar al 70%, que vagi al 70%.
També. A tot això, ho dèiem abans, excompany d'alguns integrants de la plantilla requinada.
Sí, ho dèiem aquí abans, aquesta curiositat, no? Que no sé si servirà d'alguna cosa, però ha destacat Simón Moreno, que va coincidir en la seva etapa al filial groguet amb dos jugadors que enguany vesteixen la samarreta del centre d'esport Sabadell. Aquí també podria empatitzar en certa manera, però em sembla a mi que no van per aquí els trets.
Sí que es verdad que en el lado personal pues verdad que conozco a Juan Ibiza y a Diego Foll y bueno, me saldría mal, pero como te digo, hay que ser profesionales y ir por el partido y a ganarlo.
Especulacions, per tant, les justes, encara que no hi hagi massa en joc a l'equip d'Anduba, al conjunt Jabato. A tot això, última vegada que escoltarem aquesta sintonia aquesta temporada, anem amb el llibre de registre, les estadístiques prèvies a aquesta última jornada de Lliga, com sempre amb la signatura del Sergi Parc. Aquests són els números que no ens podem perdre d'aquest Mirandés Sabadell.
El llibre de registre.
Els números que més interessen són els comptes per a la salvació, però n'hi ha alguns altres de curiosos que val la pena repassar.
Les xifres del partit.
Sabadell i Mirandés arriben empatats en una faceta, la de gols a favor, en total 38 per a cadascun, però entre uns i altres hi ha 11 punts de diferència que s'expliquen pels gols encaixats. 39 en els de Miranda, 48 en els arlequinats.
El rival.
Si la Ponfe era el primer equip classificat dels que ja no es jugaven res, el Mirandés és el segon. Novè, amb 54 punts, l'única aspiració dels burgalesos és intentar escalar el lloc. La realitat, però, és que els de José Alberto López han baixat una marxa en les últimes setmanes. Amb tot just una victòria en les últimes 8 jornades, estarien en descens si agaféssim aquesta taula parcial.
La curiositat.
El Mirandés és dels equips més nets de segona, només ha vist una vermella en tota la Lliga cap al seu estadi, el que menys de tots. Se situa també entre els que menys grogues rep, 81. El Sabadell, amb 5 i 95 respectivament, és a mitja taula.
L'estadi.
El balanç del Mirandés a Andúba és de 28 punts, el setè que menys en suma de local de la categoria. Només ha guanyat 6 partits, però també és cert que tan sols hi ha caigut en 4 ocasions. Què vol dir això? Evidentment que empata molt, 10 cops, el segon en aquest rànquing.
Els enfrontaments previs.
No ha trepitjat en massa ocasions al centre d'esports l'estadi d'Andúba Lliga, 3 cops sense aconseguir cap triomf.
Una mica d'història.
Hi ha un precedent més antic, que data de l'any 75 a la Copa del Generalissimo amb un resultat favorable de 2-3. Era la tornada de la tercera ronda i el Sabadell va continuar viu en el torneig, ja que l'anada havia vençut per 1-0. L'Oviedo, al següent escull, va acabar amb el somni arlequinat.
Amb el xiulet a la mà.
Javier Iglesias Villanueva, gallec de 38 anys, serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. Enguany, 3 precedents amb el Sabadell. Empats a la Romareda i contra l'Sporting i victòria a les Palmes. I també és, si us recordeu, el famós col·legiat de l'ascens a Mieres del 2007. Amb el Mirandés encara no ha coincidit aquesta temporada, però sí anteriorment en 4 ocasions i mai ha perdut el conjunt burgalès amb ell. Mitjana de 4,62 grogues i 0,31 vermelles. Al Bor, un clàssic de clàssics. Barona Zeitón.
El llibre de registre de l'hotel.
I que serveixi aquest Hotel Suís també per fer una espècie d'entrenament del que tindrem al Sabadell en joc d'aquí un parell de dies, ja sabeu, una hora de prèvia a les 8 en punt en directe al vespre aquí a Ràdio Sabadell. A les 9 començarà a rodar la pilota, no només aquí a Miranda, a Andúba, en aquest Mirandés Sabadell, sinó també a d'altres escenaris. Per tant, Pau, si vols, comencem per Can Perico, que avui portes un parell
sí.
De qui ha de ser un dels nostres motius per l'esperança.
No sé jo si posaré aigua al vi en uns instants. Estava mirant les televisions i com estic pensant ja com posar el Sabadell, evidentment, a la gran,
home,
el Mirandés Sabadell.
T'han tret una, o sigui, ara no hauràs
sí,
estat tan pendent del Castellón, per exemple.
El problema és Gol Televisión, que fa 2 partits simultanis. Un d'ells és el de l'Espanyol, precisament, però l'altre no té res a veure amb el centre d'esport Sabadell. Per
tens
tant...
més de 48 hores per pensar-ho,
sí,
tu
sí,
per això
ho
planificaré. No pateixis. L'Esperança té nom i cognoms, sí. Raúl de Tomàs.
Sí, perquè si hem de... esperar, i ara tiro, no tinc la llista a mà, però si hem d'esperar, dels Buley, dels Javi Puado.
Ahir va sumar-s'hi Keidi Baré, també.
Keidi Baré, sí, que... de Sergi Darder, d'Adrià Pedrosa, d'Òscar Gil, de Miguelón Llambric, tots aquests no van a Santo Domingo. Per tant, ens hem de refiar de Raúl de Tomàs. Ara explicarem com està el tema del Pichichi. Però, sobretot, d'entrada, que sí, que tenen l'objectiu d'acabar primers, tenen el Mallorca que els hi trepitja als talons, però ha recordat que la feina ja la tenen feta.
Somos ganadores, todos queremos conseguir el título, sabemos cuál era el objetivo principal, que eso también la gente tiene que saberlo, que es cierto que bueno, las está generando que hay que conseguir el título, y es cierto, o sea, evidentemente vamos a luchar por conseguir el título, pero no nos olvidemos de lo que hemos conseguido, que al final era l'objectiu que todos queríamos, que era estar el próximo año en primera división.
Doncs l'objectiu de l'ascens és veritat, el tenen a la butxaca, el Carmelet, la cirereta, el pastís del títol encara no, i depenen del que succeeixi també el Ponferradina Mallorca, per si no us ha acabat de convèncer, perquè tampoc és que la resposta sigui massa convincent.
No, gaire no.
De RDT, aquí hi ha un altre tema, ja saps com funciona això, Pau, del tema de les primes per ser primer, del tema de les primes a nivell individual per gol. Raúl de Tomàs està fregant el Pichichi, però no el té garantit.
No. Suma 23 gols fins al moment, en porta un més que Juca, Uroš Jurjević, el davanter de l'Sporting, que en té 22.
I que juga també la plaça de play-off sí. En l'última jornada contra l'Almeria.
Omar Sadiq, precisament, que en porta 20, per tant aquí hi haurà un bon duel també al Molinón. I amb 19 està Rubén Castro, més allunyat. N'hauria de fer 4 per doncs igualar en aquest cas a Raúl de Tomàs. Però sí, és l'objectiu individual segurament el qual s'agafa també el centre d'esport Sabadell, perquè recordem que el Sabadell necessita si no es dona en aquest cas en els altres dos escenaris, que l'Espanyol guanyi el seu partit a Santo Domingo. Aquí no val un empat, com per exemple val a les Gaunes o val també a Vallecas. I aquesta lluita pel Pichichi ha fet referència a un dels fitxatges més cars que ha fet l'Espanyol en els últims temps.
El sueño tampoco me lo quita, pero evidentemente es algo que quiero conseguir. Soy un ganador y evidentemente, igual que quiero conseguir cosas colectivas, también quiero conseguir cosas individuales. Creo que a todo jugador le gusta conseguir títulos individuales. Y bueno, es cierto que pueden pasar muchas cosas, pero evidentemente yo voy a ir al Corcón primero con el objetivo de que el equipo quede campeón, pero soy consciente de que si yo también me centro en el objetivo que tengo individualmente, voy a ayudar al equipo en lo colectivo.
I com deia el Pau ara, el Sabadell no depèn d'ell mateix. Com sabeu, necessita que punxin dos dels tres rivals directes al Corcón, Lugo i Logroñés. I avui farem una ronda ràpida per a aquestes tres places per saber com està l'ambient, què s'hi cou, com arriben aquesta última jornada. Comencem per al Corcón, Àlex Jiménez, compañero del Marca. ¿Qué tal, cómo va todo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en Alcorcón solo se piensa en una cosa, en dejar los tres puntos en Santo Domingo este próximo domingo, valga la redundancia, en la final por la permanencia ante el Español, el líder de segunda. Una premisa que será muy complicada, pues el conjunto perico llega jugándose la liga, con Raúl de Tomás buscando el Pichichi como máximo goleador de la competición y con Diego López tratando de conseguir el Zamora, el premio al portero menos goleado de segunda. Aunque eso sí, el líder llega al Corcón con muchas bajas, sin embargo, su plantilla continúa siendo de mucho nivel para segunda división, aunque los amarillos el Alcorcón sabe que de ganar se salvará. Los de Juan Antonio Anquela dependen de sí mismos para no tener que esperar resultados, y ahí las cábalas serían múltiples. Aunque eso sí, si el Alcorcón empatase, tan solo necesitaría un pinchazo del Lugo contra el Rayo Vallecano o del Logroñés frente a Las Palmas. Y es que pasara lo que pasara, con un empate, el Alcorcón le tendría ganado el golaveras y la posición al Sabadell.
Gracias, Àlex. Aquí cadascú fa els seus números, i aquest sí que és evident. Si l'Alcorcón puntua, aquí no arribem a enganxar-lo. De Alcorcón a Lugo, cadena a ser Lugo, Sara Mejide, ¿qué se respira por ahí antes del Rayo Lugo?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Aquí en Lugo se respiran dudas, se respiran nerviosismo. Y es que aunque el Club Deportivo Lugo ha logrado algo que hace dos meses era prácticamente, que digo dos meses, un mes impensable, que era llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos, lo cierto es que el rival y las circunstancias no ayudan precisamente. Ante el Club Deportivo Lugo estará un Rayo Vallecano que no quiere perder esa plaza en los puestos de playoff en la lucha para regresar a la primera división. Así que no va a ser tarea fácil vencer a un Rayo Vallecano que no quiere que se le escape ese tren de la primera división. ¿Qué pasa si el Lugo no gana? Que podría entrar en cualquiera de los escenarios que es imaginables. Bueno, pues si no gana y empata, si es capaz de sacar un puntito, va a depender directamente de lo que pase en las Gaunas y también en Anduba. Es decir, si el Lugo no es capaz de sacar más que un punto en Vallecas, su futuro en segunda va a depender de lo que hagan los dos equipos que pueden adelantarle. En este caso, necesitaría que no ganase ni el Logroñés ni tampoco el Sabadell. ¿Qué pasa si pierden los albivermellos? Bueno, pues si pierden tampoco estaría todo perdido. Bueno, no del todo. Les salvarían si tanto Logroñés como Sabadell también perdiesen. Así que muy atentos en lo que suceda en Vallecas para los aficionados del Club Deportivo Lugo, pero seguro que tienen una oreja puesta en lo que sucede en las Gaunas y en Anduba.
Gracias, Sara. Sí, tendremos la oreja puesta a todos en lo que sucede en el resto de campos. De hecho, pasamos por partida doble por Lugo. Escuchábamos las cábalas, los números del equipo albivermelho. También queremos saber la parte futbolística y la reacción, sobre todo con el nuevo entrenador que ha habido en el Anxo Carro, Millán Gómez, ex jefe de prensa del Lugo, colaborador en La Voz de Galicia, en Radio Galega o en Radio Marca, entre otros. Cuéntanos.
Buenas tardes, Adri, compañeros de Radio Sabadell. El Club Deportivo Lugo llega a este partido en una situación bastante positiva, aunque es la mayor final en 9 temporadas consecutivas en Segunda División. Los lucenses son el segundo equipo con más temporadas consecutivas en Segunda, solo detrás de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Con Rubén Alves, el Lugo ha sumado los últimos 7 puntos de 9 posibles, u 8 de los últimos 15. Rubén Alves se ha disfrazado de Mehdi Nafti, que fue el primer entrenador durante esta temporada que más éxitos cosechó para el conjunto rojiblanco. Apuesta más por un juego directo, por transiciones, por líneas juntas y castigar los espacios, así como el balón parado. en Lugo hay la sensación de que el cese de Medinafti era totalmente injustificado. Los lucenses son conscientes de que una victoria certificaría 10 temporadas consecutivas en segunda división. En caso contrario, tendrían que estar pendientes de otros resultados. Seguramente al Lugo le beneficie que en Vallecas en principio no vaya a haber público, si lo ha habido en los dos últimos partidos del Lugo en casa. Además, el Rayo Vallecano está ahora mismo en puesto de promoción, pero es cierto que en principio tiene que ir por la victoria. ¿Por qué? Porque suma 2 puntos más que el Sporting, pero si el Sporting gana al Almería, el Rayo necesita también vencer, porque tiene el average perdido con respecto al Sporting de Gijón. En ese caso, si el Rayo Vallecano tiene que arriesgar, el Lugo sí que es un equipo que castiga mucho las transiciones, como se ha visto en las últimas 2 jornadas. Y además, el Lugo en fase defensiva puede ocupar bien los espacios porque Vallecas es 5 metros más corto y 5 metros más estrecho que el Estadio Ángel Carro de Lugo. Todo mi cariño a los compañeros de Radio Sabadell, al Centro de Sport Sabadell, y como le dije hace pocas fechas a Axel Torres, tengo la sensación de que puede caer el Alcorcón. Ojalá el Lugo gane y el Sabadell también se salve. Un abrazo muy grande.
Ojalá, ojalá ni que sea por la parte que nos toca. Un abrazo, Millán. Acabamos en Logroño. Sergio Moreno, Ser Rioja. ¿Cómo llega el logroñés a su duelo contra Las Palmas?
El Logroñés afronta este domingo el encuentro más importante de su corta historia. Después de lograr el ascenso el pasado verano en Málaga, 17 de aquellos futbolistas quieren hacer el más difícil todavía, mantener al Logroñés en esta su primera experiencia en el fútbol profesional y que tenga más tiempo para seguir adaptándose al mismo. Para ello necesita ganar a Las Palmas y que no lo hagan Alcorcón o Lugo. Esas son las cuentas de un equipo que se ha dedicado a explicar durante toda la semana que lo único importante, y que está por supuesto en sus manos, es ganar a Las Palmas, que no se juega nada y en el que se esperan muchas rotaciones para premiar el compromiso durante toda la temporada de los futbolistas del filial que han ayudado en los entrenamientos del primer equipo. Pero los riojanos no se fían. Las Palmas defenderá su prestigio como entidad en las gaunas ante un Logroñés que está acusando, como demostró ante el Fuenlabrada, la presión de tener que ganar sus últimos 2 partidos en su estadio para llegar a los 47 con los que creen estarán salvados. Logroño y La Rioja preparan un recibimiento histórico al equipo que defenderá su espacio en segunda para que esta región, 20 años después, pueda volver a disfrutar del fútbol profesional la temporada que viene. El impulso definitivo del fútbol riojano tras la desaparición del Club Deportivo Logroñés está en juego este próximo domingo. Y para ello hay que ganar a Las Palmas y esperar que Español o Rayo ayuden en este objetivo transversal para toda una región que se ha vuelto a ilusionar con el fútbol en medio de una pandemia.
Gracias, Sergio. ¿Qué canirem sí o sí a Logroño? Falta ver ahora sí contra la Unión Deportiva Logroñés, contra la Sociedad Deportiva Logroñés, si es en una categoría o la otra. Pero vaja, Alcorcón, Lugo y Logroñés, els tres rivals directes del Sabadell. Dels tres, 2 han de punxar i el Sabadell ha de guanyar sí o sí per assolir la permanència a la Lliga Smartbank. Doncs aquest era el resum, Pau, per si vols agafar una mica de ritme. Això és el que viurem al Sabadell en joc.
Mare meva, Les Palmes...
Va. Què t'ha fet patir més de tota aquesta ronda?
Doncs, clar, evidentment són versions des de l'altre punt de vista.
Sí, sí, des dels companys, que igual que nosaltres, no estan pensant en què passarà, sinó en veure si el seu es salva.
Però a nosaltres el Mirandés ens sembla el Bayern de Munic i Les Palmes, amb tot el carinyo, l'equip de barri de l'última categoria regional.
Sí, però després també has de jugar. Jo no sé si estàs d'acord amb mi, Pau, però jo crec que serà un diumenge de jugar amb els nervis dels rivals, per bé o per mal.
Sí.
En el cas del Sabadell, per exemple, no parlo del Mirandés, parlo dels rivals tercers, els que no estan en duba. O sigui, si el Sabadell, igual que va passar aquesta setmana contra la Ponferradina, comença marcant, segur que el Logroñés, per molt que puguin jugar, com escoltàvem ara del company del Sergio Moreno de la Ser de la Rioja, per molt que tinguin jugadors de Las Palmas Atlético del filial jugant amb el primer equip a les gaunes, és que potser el problema no són Les Palmes. O sigui, potser el problema és el Logroñés que s'atasqui.
Jo és que, de fet, en aquest partit, vosaltres a la redacció m'ho heu sentit dir, per mi, ara mateix confio més en què el Logroñés es mostri inoperant en atac com ha estat tota la segona volta i pugui acabar 0-0 contra Les Palmes, que no pas una victòria de l'Espanyol, que també es podria donar evidentment a Santo Domingo, però en aquest cas el Logroñés el troba un equip amb pocs arguments en atac. Però bé, parlava de rebuda, de rebuda històrica.
Sí, anava a preguntar-te ara perquè
a la regió.
Ho tinc apuntat aquí, és l'últim que volia rematar el tema, perquè crec que a sobre has guardat una d'Antoni Hidalgo per ara.
Sí.
2:15 a la 1:30 de demà, hi ha gran comiat del Sabadell a l'expedició que marxa cap a Miranda.
Com va passar fa un any, no fa un any sencer, però l'any passat, en aquest cas contra abans del playoff de Marbella, aquell gran comiat que va ser espectacular, amb pirotècnia, acompanyant l'autocar pràcticament fins a l'Eix Macià, de fet, fins al Parc Catalunya a la part de baix, va ser espectacular aquell comiat, i s'espera una cosa similar, amb totes les mesures de seguretat, aquest dissabte, demà, a 2:15 del migdia. Per tant, tothom allà, tots els arlequinats convocats, insistim, seguint les recomanacions, seguint les distàncies de seguretat, mascareta, etc, etc. Però s'espera un molt bon ambient per donar aquest últim impuls als jugadors del Centre d'Esports Sabadell. Antoni Hidalgo també ha parlat avui, ens hem guardat aquest fragment pel final, del suport que estan rebent de tothom en els últims dies. I atenció al que ha dit.
Jo vaig per Canovelles i la gent no para de dir-me que el Sabadell salvarà, que estan en nosaltres. Imagina't, aquí a Sabadell és el mateix. Molta gent està molt pendent, els 1.500, els 2.000 de sempre, que jo sempre dic, sempre estan, no fallen mai, et donen caliu. És cert que han passat moments durs aquest any i continuen estant al nostre costat, i ara pues, és el moment nostre, sobretot dels jugadors, d'arribar diumenge i posar-ho tot dintre del camp i treure una victòria i esperar resultats.
Doncs tant de bo que sí, Pau, remata-ho. La jornada arrenca a les 9.
Totes les cartes ja damunt la taula. A les 9 comença aquesta jornada 42. A les 8 ens hi posem el Sabadell en joc, a més amb convidats i amb sorpreses que tindrem el diumenge. Està pendents en Duba, amb tu i amb el Sergi, del Mirandés Sabadell, però també Santo Domingo, el Corcón Espanyol, Vallecas, Rayo Lugo i també les Gaunes, amb aquest Logroñés, Les Palmes. Per tant, i esperes no tinguem també un quadruple empat després i haguem d'estar pendents del Màlaga-Castellón, que no ho hem dit, però no fa pinta que vagi les coses per aquesta via, però mai se sap. Estarem pendents d'aquests quatre partits.
Publicitat, i a la tornada recordem Ipurua. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I després de tants dies donant-li voltes, avui, 28 de maig, es compleixen 10 anys d'una de les grans efemèrides de la història recent del Centre d'Esports Sabadell, com és l'ascens d'Ipurua. Ja sabeu que, per commemorar-ho, quatre companys d'aquesta casa han fet el documental Tornar 10 anys d'Ipurua, que aquesta tarda s'estrena oficialment a l'Espai Cultura, davant del Mercat Central. Ahir, però, vam dur a terme la preestrena en una projecció molt especial on van estar presents molts dels components d'aquell Sabadell 2010-2011. Jugadors, membres del cos tècnic, de la directiva, també de l'actual, patrocinadors, premsa, en definitiva, una tarda vespre d'emocions a flor de pell, de retrobaments, que hem intentat condensar en aquesta bateria amb alguns dels protagonistes.
Lluís Carreras.
Arlequinats, heu de venir demà, i si ho fan demà passat i l'altre heu de venir, perquè s'us posarà la pell de gallina, reviureu moments inoblidables, reviveu moments i sobretot agafareu moltíssima confiança pel diumenge, perquè estic convençut que aquest any també ens celebrarem.
Agustín Fernández.
Se lo comentaba a mi esposa, que me ha acompañado, que me ha hecho súper ilusión. La verdad es que no había visto todas las imágenes porque son muchos minutos, ¿no?, de muchas horas de grabación y tampoco sabía, digo, a ver cómo salieron, porque bueno, después de la fiesta, después del viaje, yo decía, bueno, pues a ver cómo tenía el pulso. La verdad es que ha quedado muy bonito y creo que le da, pues bueno, que añade un puntito, ¿no? Desde esa cámara, desde dentro, pues creo que le da un puntito más al documental que ha quedado muy, muy chulo.
Tony Lau.
Yo lo he dicho siempre, es el momento el mejor que he tenido yo en el mundo del fútbol, y la verdad que volver a recordarlo, volver a ver a gente que no has visto mucho tiempo, pues es especial.
Eneco Fernández de Garayalde.
Ho vam pensar, crec que dies abans, i va sortir així. El Xapi estava com el Pepe Reina, el de la selecció, i no parava d'agafar el micro i anar passant-lo a tothom, i va sortir així, i la veritat que superdivertit, i encara que com allà a Terrassa no em conec ningú, saps, del futbol, només aquí a Sabadell de tant en tant quan vinc em diuen «Ei, Eneco», tal, però a Terrassa ningú, doncs he passat completament desapercibido, saps?
Xapi Arnau.
Tant de bo estigués a primera com deia els Soteres, no? És un club gran, un club on l'afició sempre ha estat al nostre costat, i la veritat és que tant al Terrassa, a Sabadell i equips en els que has estat, doncs sempre vols el millor, no? Ojalà aquest cap de setmana doncs es doni i es puguin salvar.
Miquel Azparren.
A nivell professional jo crec que està... Bueno, que tiene nivel, que está hecho muy, yo creo que con muchas horas de trabajo y mucho nivel, pero es verdad que nosotros los que hemos estado dentro nos quedamos con la parte emotiva. La parte emotiva te lleva a la cabeza entonces y te pierdes incluso cosas. Yo lo he visto al lado, por ejemplo, de Neco, de Pucci, de Chapi, que tenemos muy buena relación, y cada cinco minutos nos dábamos un codazo, comentábamos algo y se nos va a olvidar todo lo que queremos comentar, así que seguro que intentaré volver a verlo varias veces porque la verdad que lo hemos disfrutado y mucho.
David de Navas.
Es una frase que me quedo de la que ha dicho yo. O sea, al final yo pienso que aquella plantilla acabamos siendo más que compañeros, amigos. O sea, entonces eso te marca. O sea, te podrás encontrar dentro de 10 años, dentro de 20 o en un sitio que te encuentres por sorpresa en cualquier lugar. Y siempre serás compañero o amigo de esa persona.
Juvenal et jogo.
Potser en l'estona que ha durat el documental ens hem pogut oblidar una mica de lo que tenim el diumenge, però just quan s'han encès les llums ja una altra vegada la meva ment ja estava posada amb el partit del diumenge a Miranda i sí, la veritat que tenim moltes ganes de que arribi el partit perquè bueno, ens juguem pràcticament doncs, tota la temporada amb aquest últim partit i tenim moltes ganes, estem molt concentrats i molt conscienciats de lo que ens hi va i anirem amb tot i a per totes per aconseguir els 3 punts que són el que ens donarien opció a mantenir-nos, no?
Tots ells, l'Ivan Gómez i l'Isaac Cuenca i l'Oriol Torres i el Roger Garcia i tants i tants i tants d'altres, i ens hem guardat també una petita entrevista amb l'heroi, amb el gran heroi d'aquella tarda a Ipurua, l'autor del gol que va significar el retorn del centre d'esports al futbol professional després de 18 llarguíssims anys. En aquell moment no era pare. Ara sí, i ens acompanyava també el fill a l'entrevista.
Marc Fernández, autor del gol de l'ascens d'Ipurua, què tal, com estàs?
Muy bien, y después de lo que he visto, mejor todavía.
¿Te has hablado del documental? De manera ahora que fases de crítica de cinema, ¿te agradad, no?
La verdad que mucho, no me lo esperaba tan así, no me esperaba ver tanta gente. La verdad que eso me ha encantado, ver a tantos compañeros, los misters, tanta gente de Sabadell. Y el documental para mí le pondría un 10, me ha encantado.
Supongo que habrían compañeros que feia potser 10 años gairebé, que no los veías, ¿no?
Pues te diría que la gran mayoría hacía desde entonces que no los veía porque... Su carrera ha ido por un lado, la mía ha ido por otro y como ya sabes yo doy muchas vueltas y como te he dicho no me esperaba tanta gente y me ha gustado muchísimo.
¿Amb què et quedes després d'aquesta hora que acabas de veure, d'aquella temporada de l'ascens, tot això, amb què rescatarías?
Pues me quedo con lo que te estoy contando, que nos hemos visto todos y no parece que haga 10 años que no nos vemos y es eso, el grupo que formamos, que siempre hemos dicho todos eso, hoy se ha visto aquí.
Ara falta rematar-ho. Vol parlar també ell. Com es diu, per cert?
Enzo.
Enzo, què, tenim?
Mira.
El que et deia, acabo, que dic que d'aquella temporada, com si el record que tens tu, ara que ja han passat 10 anys, ara que ja ets pare, tens una família, etc. Vista en perspectiva, com recordes tot allò? Quina imatge, què va suposar Sabadell per tu?
Pues a día de hoy sigue siendo muy, muy especial para mí Sabadell. Yo creo que de los clubes que he jugado es el que más llevo en el corazón y es, por así decirlo, mi club de en los que he jugado.
Marc, et deixo anar amb l'Enzo. Enhorabona per aquell gol que ha passat a la història i gràcies per ser aquí avui.
Gracias a vosotros por lo que habéis hecho hoy.
Doncs si encara teniu el dubte de si venir avui o no, recordem entrades a la venda. Un preu de 5 euros a Migrano de Arena. Ho trobareu a les xarxes socials. El més fàcil és anar a Twitter, @
10, un 1 i un 0, Anys i Purua, i no ens cansarem de dir que tots els diners íntegrament aniran a parar a la campanya Una Onada de Petits Somriures de l'àrea de pediatria del Taulí pels més petits que estan ingressats a l'Hospital de Sabadell. De moment ja portem prop de 1.500 euros recaptats.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Tres quarts de tres, ja ho sabeu, una cita avui a l'Espai Cultura. I si voleu una cita amb futbol a les graderies a Sabadell, a la nova Creu Alta, de fet, demà passat el Sabadell Juvenil jugarà diumenge a la nova Creu Alta, el seu últim partit de la temporada a la Divisió d'Honor. Després de signar una gran temporada, els nois de Miqui Lladó tanquen el curs rebent l'Europa de l'exarlequinat Ignasi Sanabra. El club ha obert les portes del temple al juvenil A per acomiadar-lo amb tots els honors, i en no tractar-se d'una categoria professional es permetrà l'entrada d'un màxim de 750 persones que s'ubicaran a la zona de tribuna. Serà la primera vegada aquesta temporada que els aficionats d'Arlequinats podran assistir a l'estadi. Parlem amb un dels jugadors que segurament sent una il·lusió extra, una il·lusió especial per aquest partit. Alberto Salamanca, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu vas arribar al Sabadell sent a la vida segon any, amb un petit parèntesi d'una temporada, des d'aleshores sempre al centre d'esports. Per tant, un munt d'anys, des de la teva arribada al futbol base del Sabadell, completes l'etapa formativa jugant a la nova Creu Alta. A dos dies vista, què se sent?
Pues la verdad que tengo muchas ganas de jugar este domingo y, bueno, jugar en la nueva Creu Alta, el último partido de juvenil, pues la verdad es que es un honor para cualquiera del club, la verdad.
Clar, suposo que això ho enteneu com un premi, no?, a la gran temporada que heu fet a la Divisió d'Honor.
Sí, yo creo que hemos hecho una buena temporada y creo que también puede ser por la gran temporada que nos hayan dado este premio.
Canvia molt, per cert, el tema de distàncies, de la superfície, el jugar a Olímpia o a fer-ho a la nova Creu Alta?
Hombre, por las distancias y todo eso, sí. Aparte de césped natural, en Olimpia es césped artificial y todo cambia. Pero imagino que es a mejor, cambia todo a mejor. El campo más grande, etcétera.
Què us ha dit el Miqui, que us diu el cos tècnic, quines consignes teniu? Perquè al final, classificatòriament, no us esteu jugant res perquè heu fet molt bona feina i, per tant, no hi ha patiments, no hi ha molt en joc, però suposo que al final és allò de sortiu i gaudiu, no?, que diria, crec que era Cruyff.
Sí, bueno, Miqui nos ha dicho que, sobre todo, que disfrutemos, que disfrutemos del premio que nos han dado y que, ya que nos han dado un premio, que lo aprovechemos al máximo y que, bueno, disfrutar del último partido. La mayoría somos de tercer año y ya nuestro último partido de etapa juvenil y de fútbol base, así que no, sobre todo lo que nos ha dicho, que disfrutemos al máximo.
La barreja de sentiments ha de ser bèstia per això, perquè, clar, Alberto, una cosa és passar, per exemple, d'un juvenil B a un juvenil A, passar de cadet a juvenil, però quan saps que se t'acaba ja l'etapa formativa i que l'any següent ja seràs sènior, aquest últim partit m'imagino que també és una setmana de... se't remou tot una mica, no?
Bueno, la verdad es que sí, sobre todo con los jugadores que, sobre todo Albert Borral, que es con el que más años llevo aquí en el club, y bueno, y algunos que llevo varias temporadas ya con ellos, pues sí que el año que viene, si estás con ellos o no estás con ellos, pues se les echará de menos. Y bueno, y con las nuevas incorporaciones que hemos tenido este año, pues al final hemos hecho un grupo que es muy bueno y siempre pues te gusta disfrutar de ellos y eso.
Serà el primer partit en públic a la nova Creu Alta, avui fèiem números, des del març de l'any passat. És que és bastant més d'un any sense públic a les graderies, així que la gent segurament s'ho agafarà també amb ganes. Això és un extra de motivació, també, el dir tant de temps després de no tenir gent a les graderies al primer partit, som nosaltres el que el juguem?
Sí, la verdad es que sí, también es que lo que te decía, el estadio ya en sí ya es una motivación, y si encima tenemos público... Este año hemos podido tener la oportunidad al final de tener algún acompañante que podía venir al partido, pero al final no era tanta gente como podrá venir al estadio, y es una motivación extra.
Aprofita que estàs en antena, digue-li alguna cosa a l'afició del Sabadell, que s'animin a venir diumenge al migdia.
Y bueno, animo a que vengan todos a ver el partido, que es el último partido del juvenil A, y aparte la nova Creu Alta, que es el único partido que pueden ir a ver este año.
Acabo, Alberto. El de menys segurament sigui el partit com a tal, no? Evidentment el competireu, evidentment sortireu a guanyar-lo, però tant l'Europa com el Sabadell heu fet una gran temporada, no esteu patint el grup de baix, sinó que esteu en el grup dels millors de la divisió d'honor, que és l'elit. Per tant, no us hi jugueu res, i com deia, segurament el de menys és el que hi ha en joc.
Sí, bueno, pero igualmente queremos acabar el año de la mejor manera y queremos ganar el último partido. Encima, aparte, lo que decía, jugamos en el estadio, y ya que jugamos en el estadio y nos han dado el premio o nos han dado esta oportunidad, queremos aprovecharla y ganar el último partido aquí en casa con nuestra gente y eso. Y ganar el último partido, iremos con el todo.
Doncs Alberto Salamanca, futbolista del Centre d'Esport Sabadell, del seu juvenil A. Enhorabona pel tros de temporada que heu fet en l'any del retorn a la divisió d'honor juvenil. Queda rematar-ho només en l'última jornada, diumenge a les 12, per cert, per si us voleu engrescar per anar a la nova Creu Alta, diumenge, 12 del migdia, aquest Sabadell a Europa. I el que dèiem, a gaudir d'aquesta oportunitat i que en puguin ser moltes més. Una abraçada.
Vinga, un abrazo. Muchas gracias.
Pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, arriba el desenllaç de la Lliga Smartbank aquest diumenge a partir de les 8 del vespre i en directe des del municipal d'Andúbar, Club Deportivo Mirandés, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Coronavirus, coronavirus.
Es mejor eso que morir.
Nos inventaron el coronavirus.
No.
Esto se van a volver aquí apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecto.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, 6 minuts i mig per arribar a les 3 de la tarda. Parlem de futbol sala perquè l'Amics del Pou Insercat s'ha classificat pels play-off de ascens a segona B. L'últim partit de la segona fase serà un tràmit després de derrotar el Santpedor en el partit, en l'enfrontament més decisiu, i la victòria en dos dies contra el Linyola. Arriben a la darrera jornada amb la primera plaça ja del tot assegurada. Ens amplia la informació d'aquest partit de la tercera divisió de futbol sala el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
El darrer cap de setmana es va aplaçar el partit contra el Linyola a falta de 15 minuts per disputar-se. Es va reprendre ahir a Ripollet a porta tancada amb un 4-3 al marcador pel conjunt de Marinals i el resultat final va ser de 9-4. La primera plaça del grup està garantida de manera matemàtica amb una jornada de marxa. Raül Martín, màxim golejador del partit, explica que van treballar molt per jugar amb el hàndicap de començar amb 5 faltes.
Tanto como para un equipo como para el otro también era un poco un marrón. Nosotros también jugábamos un poco condicionados porque con 5 minutos ya llevábamos 5 faltas y sabíamos que teníamos que jugar a un juego agresivo porque nosotros queríamos ganar el partido y como sabíamos que nosotros si ganábamos ya éramos campeones, teníamos que jugar agresivo pero a la misma vez controlar, que no podíamos ir al choque ni nada porque a la mínima podíamos tener un doble penalti, pero supimos llevarlos y la verdad que nos fue muy bien.
Demà visiten la pista del Laguna per tancar la segona fase com a líder. El rival és actualment el tercer classificat sense res en joc, només el primer del grup va als play-off d'ascens. Martín comenta que l'equip encara té ambició i l'afrontaran com un partit més.
aunque nosotros ya tengamos la faena hecha, por decirlo así, nosotros vamos a ir allí a Laguna a ganar. Si nos podemos ir al playoff con 23 puntos, mejor que con 20, y lo suyo sería ganar y no con unas buenas sensaciones al partido del 5 de junio. Y nosotros vamos a ir con todo, como en cada partido.
Recordem, demà dissabte a les 6 de la tarda a la pista del Laguna, l'últim partit de Lliga de l'Amics del Pou. També amb un ull posat al grup 1 per trobar el rival al playoff que sortirà entre el Canet i les Corts.
Hotel Suís.
Repassem en el tram final informacions en format més breu, començant pel futbol territorial. El Sabadell Nord confia en apropar-se a la permanència primera catalana, com diem sempre, amb l'asterisc del vistiplau que encara esperen tots els equips de primera catalana del que s'ha de... pràcticament és un secret a veus, que no hi haurà descensos a segona, cal rubricar-ho a l'assemblea, i mentrestant es va jugant el grup. Diumenge, per exemple, reben a Can Oriac les franqueses, el tercer classificat amb gairebé el doble de punts que els arlequinats. Carlos Silva, el capità del Sabadellenc, s'espera fer valer el factor camp per donar la sorpresa.
Que cada equipo tiene sus cosas y será un partido también muy difícil, pero al fin y al cabo estamos en casa y los que tenemos que salir a ganar somos nosotros, y confío plenamente en mi equipo que lo sacaremos.
L'hora del partit passa del matí a la tarda. El Sabadell Nord, les franqueses, començarà diumenge a les 5 al municipal de Can Oriac. I Emma García competeix aquesta setmana a les World Series de Canadà de natació artística. Després de la doble medalla de plata al Campionat d'Europa nadat a Budapest, la nadadora sabadellenca competirà una altra vegada des de casa, des del de Sant Cugat, fent parella amb el Pau Ribas a la rutina mixta, ja que la prova canadenca tornarà a ser virtual per la pandèmia, igual que d'altres que ja han participat en elles. El bàsquet Pia necessita de la seva banda guanyar per més de 19 punts a Sant Adrià per passar a la final de la Copa Federació. Els escolapis van perdre a casa el primer partit i ara han de remuntar a domicili. Jaume Prat reconeix que no entrava els pronòstics inicials lluitar per aquesta final.
Tampoc és que ens marquem, no ens ho vam marcar al principi, no ens ho marcarem ara. Estem molt contents d'haver tingut 3 partits més, la possibilitat de jugar 3 partits més. Ha vingut l'UPSA, és un equip físicament superior, l'hem d'acceptar, i a partir d'aquí hem de jugar a camp contrari, havent-los vist, i intentar doncs a fer el millor partit possible per endur-nos el partit. A la baraja ja ho veurem.
Demà a les 6 de la tarda al pavelló del Sant Adrià es decidirà el segon finalista d'aquesta Copa Federació. Recordem que és una competició que no permet accedir a la Lliga EVA. El Centre Catòlic ja espera rival després de derrotar a l'altre semi els Escolapis Sarrià en 2 partits. I un parell de punts d'avui mateix. D'entrada, handbol femení, avui juga l'OAR Gràcia després de perdre de 3 contra l'handbol Gavà. Aquest vespre es disputa el segon partit de les verdiblanques a la Copa Catalana. Serà a partir de les 9 de la nit, serà a casa, al carrer Bocaccio, i amb el Sant Joan d'Espí com a contrincant. Iker Pajares s'estrena d'aquí una estona, avui també, a l'Esportiu Rocafort de Barcelona en el Campionat d'Espanya. El jugador d'esquash sabadellenc defensa el seu primer títol aconseguit l'any passat a Santa Cristina d'Aro, on es va imposar, si recordeu, a la final, el veteraníssim Borja Golán, el millor jugador de la història d'esquash d'Espanya, per 3-1 en aquella final. El debut al Campionat d'Espanya d'enguany serà d'aquí una estona, a 3:45 de la tarda.
Hotel Suís.
Un minut i les 3, una abraçada enorme. D'aquí ha estat el control de so del Toni González, l'encarregat també del so a tornar 10 anys en Dipurua. Recordeu, avui 6:45 a l'Espai Cultura Fundació 1859, aquest passi, aquesta projecció oberta als aficionats, les entrades a Migrano de Arena, amb aquest crowdfunding que estem fent per la gent de pediatria del Parc Taulí. Diumenge, des de les 8, una hora sencera de prèvia al Sabadell en joc, aquí a les portes de la final de les finals del Mirandés Sabadell. A no patir gaire fins aleshores, arlequinats. Una abraçada, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.